30 segons i arribarem als senyals horaris de 2:15 del matí. Avui parlem a l'espai de l'entrevista del dia amb Joan Manuel Tresserres, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, que aquest vespre serà a la ciutat de Sant Cugat. Joan Manuel Tresserres, professor de comunicació de la UAB, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostè és avui el protagonista convidat de la primera xerrada del cicle de tertúlies Parlem d'Art amb punts suspensius, aquí avui col·locaríem el seu nom, Joan Manuel Tresserres, que organitza la Canals Galeria d'Art amb motiu del 40è aniversari d'aquest local santcugatenc, d'aquesta galeria, bé, en primer lloc. Per tant, li donarem la benvinguda aquest vespre a Sant Cugat, suposo que content de ser convidat a aquesta tertúlia d'una galeria com és la Canals Galeria d'Art, amb molta història a Catalunya, la més antiga, de fet, si n'excloem les de la capital, de Barcelona.
Sí, a part de les històriques, tradicionals, doncs sí, és de les que té més pedigrí, efectivament. I n'havíem parlat fa temps d'aquesta possibilitat i bé, doncs a la que vam poder lligar una mica les dates perquè no em coincidís amb classes i tot això, doncs cap a aquesta hora, segona hora de la tarda, doncs ja més o menys em puc alliberar de les activitats de la facultat.
A 8:15 del vespre, serà quan el tindrem avui aquí a la nostra ciutat, senyor Tresserres.
Efectivament.
En una trobada, una tertúlia, on es vol parlar d'art en temps de crisi, el que es vol fer és trobar propostes, trobar solucions, o veure, per exemple, quina és la línia que ha seguit la Canals Galeria d'Art, quina és una mica el tarannà que ens conduirà aquesta tertúlia avui vostè.
No, home, jo el que volia fer era una cosa més aviat de caràcter general, perquè quan hi ha situacions de crisi som molt prosaics, i aleshores, si el que hem de fer és ajustar pressupostos i retallar, de seguida hi ha coses que considerem que són imprescindibles i necessàries, i en canvi l'art sovint la considerem com una cosa supèrflua. I una mica el que procuro o procuraré explicar és que l'art no és una qüestió supèrflua a la nostra vida, i que de fet, tant des del punt de vista de simples contempladors que ens apropem a l'art, perquè l'art és una mena de dipòsit de sentit d'una època, d'un temps, d'unes tensions, d'unes concepcions del món, i que això ho necessitem, perquè és el que ens permet ubicar-nos també nosaltres en el temps i en el món, fins a la gent que ja té més devoció artística i que ha anat més o menys fabricant col·leccions, perquè d'alguna manera la gent que té col·leccions d'art, com la gent que té una biblioteca, el que fa és construir el discurs de la seva vida també a través d'aquestes obres d'art, dels llibres que ha llegit. És a dir, nosaltres, igual que els ordinadors de vegades diem que tenen unitat externa, nosaltres en la vida també ens anem envoltant d'unitats externes, i de vegades gent que va pel cotxe li posen una cançó que l'havia sentit allò molt sovint feia 30 anys quan s'havia enamorat, i aquella cançó automàticament li recorda allò. O de vegades passant per un carrer doncs sents allò una olor perquè algú està fent uns ous ferrats i allò et recorda la teva àvia. O si nosaltres, les palanques de la memòria, les palanques del sentit de la nostra vida queden dipositades i queden fixades en una colla d'objectes, d'olors, d'imatges, de tot, no? I jo una mica el que voldria reflexionar amb la gent a propòsit d'això. D'això no en podem prescindir, perquè finalment això és el que ens acaba civilitzant i el que acaba també donant sentit a allò que fem. I una mica era més aviat compartir això, i per tant no ens privem de l'art, és a dir, no podem considerar que l'art és una cosa supèrflua, que els nostres consums culturals siguin supèrflus. És a dir, no podem sacralitzar les dietes i decidir que la nostra alimentació és fonamental, i en canvi el que podríem dir l'alimentació informativa, l'alimentació intel·lectual, l'alimentació estètica o de la sensibilitat, que això sigui superflu, perquè això és estúpid, perquè no som simples mamífers que anem voltant pel món, sinó que hi ha alguna cosa més. I aquesta cosa més és el que marca la diferència, i si no hi ha aquesta cosa més, doncs tot l'altre és molt gruller, molt carregat de violència social, i la veritat és que ho trobo molt menys interessant.
Per tant, mirar de fer entendre que l'art ha de ser una cosa vital en la nostra vida, tot i que no sé si és el millor moment per el que diu vostè, no oblidar l'art, perquè la pujada de l'IVA sens dubte ressentirà la cultura, senyor Tresserres.
Sí, el que passa és que aleshores el que hem de fer és protestar i oposar-nos a això. Però el que no podem fer és renunciar a això. És més, probablement qui puja l'IVA no ho fa innocentment. Ho fa perquè li convé. Cosa que seria una raó afegida per intentar no desempallegar-se de l'art. És a dir, hi ha massa gent interessada en què ho fem. I jo insisteixo, em sembla que l'art és un component fonamental de la nostra vida, també per a aquelles persones que se n'han desentès i que, per dir-ho així, mai no han fet l'esforç d'intentar educar-se al gust i generar el seu propi gust. Però o sigui, és igual, és a dir, és veritat que hi ha molta gent, per exemple, que moltes peces d'art contemporani diguem-ne, no les entén. No? En general, una obra d'art és una obra que conté un conjunt de missatges d'una gran complexitat, habitualment expressats d'una forma que té alguna certa pretensió estètica, i en general la pròpia obra porta incorporat el seu propi codi de desencriptació, és a dir, que porta la clau a partir de la qual es pot decodificar tot allò que l'obra explica. Quan això no és ben bé veritat, aleshores al costat de les obres hi ha arxius o hi ha una documentació que ajuda a poder-la contemplar traient-ne tot el profit. No? Si ara ens arribés a... ara que està de moda aquestes sèries sobre alienígenes i coses d'aquestes, si ens arribés un meteorit i a dintre portés una encapsulada, una música, una pintura, o la mateixa mena de coses que nosaltres hem enviat a l'espai, també alguna vegada, per si algú ho troba, que pugui arribar a alguna conclusió sobre nosaltres, si ara ho trobéssim de qualsevol altra forma d'intel·ligència en l'univers, probablement a partir d'aquests materials nosaltres podríem arribar a decodificar alguna cosa. Podríem arribar a desvetllar com a mínim una part d'alguns profuns misteris, no? I nosaltres no ens podem privar d'això. És que, diguem-ne, la vida, home, sí que ofereix moltes coses interessants, però més interessant que aquesta.
Doncs crec que, com diu el Josep Canals, el director de la Canals Galeria d'Art, fa falta enginy en temps de crisi. De fet, ell ha provat totes les fórmules, senyor Tresserres. Avui estrena un acord amb la productora videovallès.com, per la qual es podrà veure via internet la seva xerrada d'avui, a 7:45 del vespre, a qualsevol part del món, i a partir d'ara es podrà veure, per tant, aquest canal web de televisió de la galeria. Però també hi ha altres aspectes, com per exemple que ha decidit en Josep Canals fer pagar 3 euros d'entrada a partir d'aquest any a tothom qui vulgui visitar la seva galeria.
Bé, sobre això jo no, les estratègies comercials no m'hi vull ficar, però sí que és veritat que hem creat una societat que tendeix a banalitzar tot allò que té gratuïtament. Nosaltres assignem valor a les coses, de vegades a partir del preu. És un greu error, però realment res no és gratuït. Tot el que nosaltres utilitzem, tot allò que accedim, costa. Darrere hi ha gent que ho ha preparat, que ho ha elaborat, que ho ha treballat. Nosaltres hem acabat banalitzant tot allò que ens arriba gratuïtament. I a vegades no pensem que allò que ens arriba gratuïtament algú ho paga. I normalment el que ho paga no ho fa per generositat cristiana ni desinteressadament, sinó perquè vol que veiem allò i que ho veiem d'aquella manera específica. De manera que de vegades hem sacralitzat, per exemple, les xarxes i l'accés que tenim a una gran quantitat d'informació. Bé, arribem a una gran quantitat d'informació, però alguna informació, de vegades la més valuosa, la més plena de significat, aquesta no hi arribem gratuïtament. De manera que el que hem d'evitar és que la cultura, l'art, la informació de qualitat només sigui per a aquells que s'ho poden pagar. I això vol dir que de vegades hem d'aprendre que les coses tinguin uns preus modestos, però que permetin mantenir unes cadenes de valor que garanteixin que les activitats aquestes puguin continuar. Necessitem galeries d'art. I evidentment hi ha gent que es podrà permetre ser col·leccionista i tenir a casa seva pintures o bé obra gràfica amb un pressupost més modest o reproduccions de qualsevol tipus, i en canvi hi ha persones doncs, que la seva relació amb l'art passarà a través dels museus, d'unes exposicions temporals, de l'adquisició d'uns catàlegs i d'uns llibres, etcètera. Hi ha moltes formes de poder-ne participar i totes tenen les seves possibilitats i les seves virtuts.
Deia que necessitem galeries d'art, galeries que puguin arribar a fer 40 anys, com la Canals Galeria d'Art. Vostè veu optimisme que es puguin assolir aquestes xifres?
Jo crec que sí. A veure, l'avantatge de la continuïtat és que genera pautes de fidelització que permet, per exemple, generar tradicions de relació entre algunes galeries i alguns artistes. O sigui, és molt important que la gent que es dedica a l'art, primer, l'art ha de ser absolutament democràtic i, per tant, tots hem de poder, diguem-ne, desplegar les nostres hipotètiques aptituds o habilitats. Però, sobretot, hi ha gent que fa una aposta decidida per convertir la creació artística en l'eix de la seva vida. Llavors, aquestes persones han de tenir algunes vies de professionalització. I en aquí jo crec que les galeries hi tenen un paper. D'altra banda, les galeries permeten complir una funció pedagògica, aquesta que deia d'educació del gust. És a dir, que el paper de les galeries, dins del que podríem dir l'economia política de l'art, juguen un paper primordial. I el que passa és que encara hi ha molta gent que gosa entrar a una botiga de vetes i fils a mirar els colors d'aquests fils, i en canvi li fa una mica de recança entrar en una galeria d'art. És a dir, ho troba com un espai vedat i gairebé, diguem-ne, rebutja entrar-hi per por que algú l'inquireixi o li demani alguna cosa o li pregunti alguna cosa.
Això ho hem comentat força vegades amb en Josep Canals. Parlant d'apostes...
Sí, pagant 3 euros, és a dir, potser si la gent paga, aquests 3 euros li serveixin per sentir que està legitimat per ser allà.
Per ser-hi.
I d'aquesta manera, diguem-ne, hi pot ser més relaxadament. Si no, és com si la gent tingués por que si entra l'obliguin a comprar. I no és això, diguem-ne, és un espai de contemplació. És a dir, compleix una funció museística també, la galeria. Però també ja dic, aquesta educativa, aquesta entrada, és a dir, la gent surt a passejar pel carrer, no? Si la gent surt a passejar i intentar veure què hi ha de nou en aquí o en allà i tot això, ha de ser una mica una actitud semblant a quan entrem a la llibreria a remenar llibres. I si t'enamores d'una cosa, doncs aleshores tothom sap que quan un s'enamora es perd i ha de fer el possible per intentar satisfer el seu desig, no?
A veure si a poc a poc aquesta aposta per entrar a les galeries, com diu vostè, remenar, no tenir por a ser preguntat, l'anem adquirint. Parlant d'apostes, no podem negar que travessem un moment històric i de canvi al país. En un marc independent, com quedaria la cultura catalana, senyor Tresserres?
Home, jo crec que quedaria automàticament reforçada, és a dir, d'entrada perquè no m'imagino que un govern d'una Catalunya independent, diguem-ne, retallés els pressupostos per la cultura, sinó que més aviat el que es produiria automàticament és un increment de recursos derivat del que en podríem dir el concert econòmic de la cultura. Vull dir que nosaltres tenim competències exclusives a Catalunya en matèria de cultura, i els nostres pressupostos oscil·len a la banda alta dels 200 milions cap als 300 milions. En algun moment n'hem tingut 305, 310, específicament pel que fa referència a la cultura. I amb aquests milions ho hem de pagar tot, és l'aportació als grans equipaments culturals, el suport a les indústries culturals, el suport a les entitats de cultura popular, el suport a la creació i creadores i creadors per tot el territori, tot un conjunt de coses, la tenir restaurat i en bones condicions, tot el patrimoni monumental històric del país, que és un reclam per l'activitat també turística, és a dir, hi ha tot un conjunt de factors d'aquests, tot això es paga amb aquests diners. El Ministeri de Cultura a Madrid, que no té competències pràcticament a Catalunya, encara que tingui algun patrimoni aquí, i encara que s'hagi beneficiat d'alguns testaments dubtosos d'alguns grans artistes per portar bona part de la seva obra a Madrid, en general aquest ministeri té una quantitat de recursos que havien arribat als 1.000 milions d'euros i que després se situaven a la franja dels 800, no sé en aquests moments ara on deu ser. Bé, d'aquests diners, pràcticament el 20%, és una aportació catalana. Jo recordo que en temps del ministre de Sant Antonio Molina, un dels anys, en tancar l'exercici, es van tornar a Hisenda uns 200 milions d'euros que no s'havien sabut amb què gastar. Aleshores, jo li plantejava sempre, escolta'm, els 200 milions que toquen a Catalunya dona molts, perquè nosaltres tenim una política cultural pel país. tant, si poguéssim incrementar aquests 200 milions els recursos disponibles, jo estic segur que el conseller Mascarell faria meravelles i que qualsevol persona, diguem-ne, entenimentada, que sigui de l'àmbit, que hi tingui devoció i tot això, estic segur que podria tirar endavant una gran quantitat de projectes dels que de moment ens hem de privar.
I creu que podria ser arribar a ser el senyor Mascarell qui fes aquestes meravelles, senyor Tresserres?
Bé, tot això ja es veurà, no? És possible que d'aquí 2 o 3 dies tinguem eleccions. En qualsevol cas, diguem-ne, jo crec que en l'àmbit de cultura hi ha relativament poc marge pel joc partidari. I jo crec que en general, els consellers, és que tenim bona relació, els exconsellers, ens veiem de tant en tant i tenim bona relació tots, no? No molt sovint, però ens hem fet trobades, hem comentat les dificultats i les complicitats i els problemes que té l'àmbit, i la veritat és que hi ha unes enteses bàsiques generals. Igual que bona part de la gent que treballa al Departament de Cultura, bona part són militants de la cultura catalana que treballen al departament i que hi deixen la pell perquè les coses funcionin molt pel damunt dels recursos humans i materials que tenim disponibles.
Doncs d'això es tracta, que anem tots a una. Senyor Tresserres, vostè 20 dies abans de les eleccions al Parlament de Catalunya l'any 2010 es va afiliar a Esquerra Republicana de Catalunya. Per què ho va fer aleshores i no abans?
Bé, home, jo vaig arribar al govern com independent a proposta d'Esquerra Republicana. I, de fet, jo sempre m'he mogut en l'entorn del que en podríem dir l'esquerra independentista. Jo tinc formació marxista, mai n'he renegat, soc molt heterodoxa dins de l'àmbit, em sembla, però sempre m'he mogut una mica en aquests quadrants, és a dir, l'esquerra i independentista, l'esquerra d'alliberament nacional, l'esquerra independentista.
No cal que li pregunti.
Quan es va acabar l'etapa de govern, a veure, jo havia estat al govern, que és un honor immens, vaig intentar fer les coses tan bé com vaig poder saber i vaig arribar allà on vaig poder. Però això ho vaig fer per la confiança d'una gent que havien estat molts anys picant pedra sense esperar-ne cap recompensa. I per tant hi havia una actitud de respecte cap a la gent d'Esquerra Republicana, i després perquè substancialment l'ideari el comparteixo. És a dir, si avui vostè fes una enquesta entre la gent d'Esquerra Republicana, tots els militants i totes les militants d'Esquerra Republicana estarien disposats a renunciar al propi partit a canvi d'assolir els seus objectius de construcció nacional i de construcció de l'Estat. Aleshores, a mi, una gent que té aquesta concepció instrumental del partit, que no sacralitza el fet d'estar al govern per gestionar ni aquestes coses, perquè l'important és realment l'horitzó de futur del país, doncs a mi això m'està molt bé i em vaig sentir molt còmode amb aquestes persones. I amb altres formacions, doncs home, tot el joc de la gestió, el tacticisme, tot això, trobo que hi pesa molt més. Aleshores, no vull dir que sigui un partit que sigui la panacea i que sigui exemplar des de tots els punts de vista, però a mi m'està bé i em sento molt confortable sent de la colla. Durant molts anys vaig ser company de viatge i ara sóc un militant de base.
No cal que li pregunti, per tant, si va ser la manifestació de l'11 de setembre, no?
Sí, esclar, hi vaig ser, em vaig gaudir i em vaig emocionar i em sembla que s'ha fet una gran feina per part de l'Assemblea Nacional Catalana, on també estic vinculat, i crec que això va anar molt bé i que això ha condicionat el calendari polític. Ara veurem si tothom es manté ferm en les posicions i fem un procés que hauria de ser ràpid.
Davant d'aquesta bona resposta, com dèiem ara, de la manifestació el dia de la Diada, queda clar que el govern serà donat que l'atendre el clam popular. Què és el que li agradaria que passés a vostè ara, o què creu que passarà si vol ser més realista?
Bé, home, jo el que crec és que el que no es pot fer ara és intentar un acord de consens per dir que la propera legislatura farem no sé què. La propera legislatura pot durar 4 anys i no podem estar 4 anys com estem, i per tant no hi pot haver ara una pastanaga que permeti mantenir unes polítiques de contracció econòmica i de retallades successives amb la idea de que després un dia tindrem una consulta popular sobre el futur del país. Aquesta consulta és la reivindicació d'ara mateix, i per tant no és una cosa que s'ha de fer durant la legislatura, sinó que ara és la primera cosa que s'ha de posar en marxa la següent legislatura. Per això jo crec que les eleccions, si es convoquen, que tot sembla indicar que sí, tindran un caràcter plebiscitari. I jo crec que es delimitarà un camp, com va passar al començament de la transició, entre els partits de devoció catalanista i els que no ho eren. Ara el que ens ha passat és que resulta que hi ha partits del catalanisme, o que reivindiquen del catalanisme, que dubten si el poble català és font de legitimitat i de sobirania. Doncs escolti'm, a les properes eleccions sabrem quins són els que creuen que la font fonamental de legitimitat i de sobirania a Catalunya és la que mana del poble català. I aquesta és la primordial. I els que pensin que no. I per tant sabrem qui lluita per la màxima llibertat i el màxim compromís en el benestar de la població catalana i qui té altres prioritats. I això cal decidir-ho de manera immediata. Ha de quedar clar. És el principal, és el primordial i la gent necessita saber-ho. I a partir d'aquí, jo crec que el que hi ha d'haver és els mecanismes, si el plebiscit de les eleccions no queda prou clar o si Europa ho exigeix, després de fetes les consultes necessàries, tirar endavant una consulta popular perquè la gent decideixi quin futur vol tenir. I jo crec que l'horitzó de futur que ens convé és construir un estat i ser un estat independent al mateix nivell que els altres que hi ha a Europa.
Ara que parlava d'Europa, senyor Tresserres, l'alcalde d'Arenys de Munt, en Josep Manel Ximenis, ha demanat una trobada amb els presidents del Parlament Europeu i de la Comissió Europea després de declarar-se territori català lliure i sobirà, al igual que ho han pogut fer Sant Pere de Torelló o Vic. Què li mereixen aquestes poblacions, aquests actes?
A mi em sembla que està molt bé. És a dir, la democràcia és molt complexa, té molts terrenys, té molts àmbits, i jo crec que ens hem d'anar entrenant a fer-lo servir tots. Nosaltres vivim en una condició pràcticament colonial, és a dir, se'ns neguen drets democràtics bàsics. Quan es demana una consulta i es demana que el poble català es pugui pronunciar, o sigui, no cal ser independentista per dir que sí, n'hi ha prou amb que siguis demòcrata. Aleshores, hi ha gent que lluita per impedir que el poble de Catalunya es pugui pronunciar, és a dir, que pugui donar resposta a les preguntes fonamentals. Aleshores, què fa el poble de Catalunya? Organitza una gran manifestació popular exemplar pel grau de civisme, pel grau de d'il·lusió pacífica expressada d'una forma correctíssima, etc, etc. I què fa també? Doncs organitza els municipis per la independència. És a dir, a nivell municipal, que és on hi ha el contacte directe entre la política i la gent, en aquell espai que la sociòloga Agnès Heller deia que la vida quotidiana és el ferment secret de la història. Doncs bé, partint d'aquest ferment secret de la història, allà on la gent es mou per coses primordials, allà on hi ha el contacte personal directe amb la realitat, doncs a partir d'aquests espais és d'on emergeix aquesta legitimitat democràtica que expressen els ajuntaments.
Hi ha un suport total, per tant, des de l'Assemblea Nacional Catalana de Catalunya amb aquests municipis?
Absolutament, absolutament. Jo crec que hem d'anar, diguem-ne, utilitzant totes les formes, si m'ho permet, de democràcia directa per utilitzar-les. Perquè, de fet, a Catalunya el que està passant ara, i a Europa se n'hauria de donar, és un procés de revolució democràtica. És una revolució democràtica tranquil·la, pacífica, fins i tot elegant, diguem-ne, candorosa, ingènua, és a dir, el que es vulgui, però jo crec que ferma i imparable. I això és molt important perquè no hi ha ni un sol estat a Europa en aquests moments, dels estats constituïts, que s'hagi construït a partir de la voluntat majoritària de la seva pròpia nació o de les seves pròpies bases populars. I a Catalunya volem fer això, és a dir, ser el primer nou estat d'Europa que es basa en l'impuls d'una ampla majoria popular, com la culminació d'un procés radicalment democràtic. La majoria d'estats europeus d'avui són fills de la violència, de la descomposició d'imperis dinàstics o de coses per l'estil. Nosaltres seríem, per primera vegada a Europa, el que construiríem un estat a partir de la voluntat democràtica majoritària de la gent. És a dir, un estat que la gent se l'hauria guanyat a pols, no les classes dirigents, no prínceps i aristòcrates, no les oligarquies, sinó la majoria popular, que és una majoria popular complexa, diversa, amb gent ara mateix que ha arribat de tot el món. Doncs bé, aquesta majoria vol controlar els seus recursos i el seu destí. I la manera de fer-ho en el món d'avui és a través d'unes estructures d'estat. És la construcció
Hem d'apretar una mica ara, senyor Tresserres, amb el temps, que si no se'ns acabarà. Com valora vostè, com a professor de comunicació de la UAB, la reacció de la resposta de l'estat espanyol a aquesta mobilització de l'11 de setembre?
Miri, de vegades hi ha arguments i de vegades no n'hi ha. I quan no n'hi ha, doncs es fan estirabots i es diuen bajanades i es projecten amenaces. De fet, el millor de la manifestació probablement ha estat el que ha anat venint després. Perquè si hagués hagut algun argument, home, en 10 dies se'ls hauria acudit. I no hi és. No hi ha argument. No hi ha argument. Per tant, el que és molt evident és que el que hi ha és aquesta vocació, diguem-ne, imperial. És a dir, ells van perdre les colònies al continent americà, es van perdre les colònies africanes, van perdre les colònies una mica tot arreu, progressivament d'ençà del 19, i van quedar algunes colònies interiors. I nosaltres som la colònia interior més rendible. Aleshores, d'una banda, no ens volen deixar marxar, però tampoc no ens volen tal i com som, sinó tal i com ells voldrien que fossin. Aleshores, aquesta situació és una situació, diguem-ne, d'una mena d'esclavatge que és insostenible, i jo crec que en general la gent se'n va adonant. I és això el que facilita, diguem-ne, aquest clam majoritari. De fet, en bona mesura, en la mesura que la gent va tenint informació de realment què es pensa allà, què es publica allà, què es proclama allà, quines són les actituds, quina és aquesta posició de prepotència sovint, això es converteix en un estímul per la presa de consciència a favor de la independència de Catalunya.
Perfecte, gràcies per la seva opinió. I ja per acabar, volíem saber quin és el record que té de Martí Gasull, fundador de la plataforma Per la Llengua, que a dia d'avui ja podem saber oficialment que és un d'aquells 8 morts que es confirmen de l'allau que es va produir a l'Himàlaia diumenge de matinada.
La realitat és que un record entranyable, una persona entregada d'una humilitat, d'un tracte personal exquisit. Ara, darrerament, ens havíem vist un parell de vegades per comentar un informe que la Plataforma per la Llengua havia encarregat a propòsit del dictamen de Brussel·les sobre la llei del cinema a Catalunya. I aleshores ens havíem vist per això, per poder també contactar amb alguns juristes, per demanar parell, per anar fixant posició. Evidentment la posició la fixa la Generalitat i el conseller de Cultura, però també des de la plataforma es volia tenir una actitud proactiva respecte al tema i em van consultar i ens vam veure amb en Martí Gasull el mes de juliol. I ens havíem anat intercanviant correus i tot això, i ens coneixíem d'abans, però vull dir, aquesta ha estat l'oportunitat recent en la que més hem treballat i realment, vaja, és, a mi em semblava una persona d'aquelles, d'una bonhomia, d'una tenacitat, d'una consistència intel·lectual, d'una constància en la defensa de la llengua extraordinària.
Li haurem de fer, per tant, un bon record, un bon homenatge.
Realment, perquè, miri, afortunadament al país hi ha molta gent que mereix molts reconeixements. Però dubto que n'hi hagi gaire que els pogués mereixer més que el Martí Gasull.
Molt bé, senyor Tresserres. I amb un minut i mig, que és el temps que ens queden, avui fa 50 anys de les riuades del Vallès que van provocar morts i sobretot importants destrosses materials a Terrassa, Rubí i Montcada. Vostè, que és de Rubí, deu tenir algun record? No sé si ens el pot apropar avui al programa, també.
Doncs un record, jo tenia 7 anys, però recordo molt el meu pare ple de fang tornant d'intentar trobar cossos d'algunes de les víctimes i tot això l'endemà, i recordo la nit aquella trasbalsadora quan es va saber la notícia de que havia passat això i que el barri de l'Escardívol se l'havia endut la riera, no? I recordo tota la matinada, diguem-ne, ja la gent movent-se, intentant anar a veure què passava, una mica la consternació perquè costava d'explicar, després vam saber que és que s'havia obturat un pont i s'havia fet com una mena de llac, i quan va rebentar el pont es va fer com una mena de tsunami que s'ho va endur tot, no va portar talers fins més enllà de Molins de Rei, i alguns es van trobar a la platja i alguns pesaven tones, de manera que realment sí que en tinc una memòria viva. Justament aquests dies s'ha estrenat un documental a Rubí que es diu Després de les Aigües, que ha tingut una assistència multitudinària i molt reconeixement, en la que han participat bona part de la colònia periodística local que s'ha abocat a poder fer la commemoració d'aquests 50 anys, perquè per Rubí realment marquen una fita, un abans i un després. És a dir,
evidentment.
Tot el creixement demogràfic, industrial i tot això, a partir de l'any 62 es dispara. No?
Doncs senyor Tresserres, ara sí que ho hem de deixar aquí. Li agraïm moltíssim la seva intervenció al programa, en aquesta àmplia entrevista que ens ha volgut oferir en el dia d'avui, i seguirem de prop aquesta tertúlia avui a la Canals Gràcia a 7:45 del vespre. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, i que tothom compti que se'ns acosten allò moments molt interessants.
Perfecte. Hem estat parlant amb Joan Manuel Tresserres, professor de comunicació de la UAB i exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Gràcies i bon dia.
Bon dia.